I serem fins les dues, tan bon punt compareixi el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha d'explicar quines mesures aplicarà en aquest estat d'alarma. Ho seguirem també intensament amb la Neus Bonet en directe en aquest Catalunya migdia. Al llarg de la propera hora rebrem els homes clàssics, també saludarem els companys del Mans, el Quim Rullan i l'Ester Plana. I abans de tot això, però, també volem fixar-nos amb les dades, i parlar amb matemàtics. Segons les últimes dades, el coronavirus ja es propaga per l'estat espanyol a una velocitat més gran que ho ha fet a Itàlia. De fet, Espanya i els Estats Units són els dos països on més de pressa s'està propagant aquest virus. Les últimes dades parlava ja de 5.700 persones infectades. L'Àlex Arenas és investigador d'ICREA, de l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats, i els últims anys ha estat treballant amb un model matemàtic de predicció d'epidèmies publicat, de fet, a la revista Naturphysics del 2018. Des d'aquest principis de març, aquest model matemàtic ha predit amb precisió l'expansió del coronavirus a tot l'estat, de manera que tenim entre mans una eina que podria ser molt útil a les autoritats sanitàries per fer front a aquesta epidèmia. Àlex Arenas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Primer, corregir-te perquè no sóc d'ICREA.
Perdona.
De la Universitat Rovira i Virgili.
Perdona, doncs ho rectifico i em disculpo a l'antena, d'acord?
Gràcies.
Àlex, ajuda'm a explicar amb aquestes dades i amb aquest sistema de previsió per on podríem anar, perquè ahir teníem el president del govern espanyol parlant de 10.000 infectats.
Sí, bé, el creixement, com se sap ara, és exponencial i, com deies, el creixement és més ràpid que el que està tenint Itàlia. Per tant, hem d'anar a mesures bastant importants de restricció de mobilitat, com vam veure que ahir el president de la Generalitat va proclamar i va demanar a l'estat espanyol que ajudés en aquesta línia. Suposo que des de l'estat espanyol ens arribarà més o menys el mateix tipus de consigna i de moment és el que podem fer per intentar no desbordar el sistema sanitari, que és la gran catàstrofe que té associada aquesta epidèmia en el moment actual.
Mm-hmm. En què es basa aquest càlcul?
El càlcul es basa en fer una predicció del nombre d'infectats que tenim a la nostra societat i en veure els serveis sanitaris disponibles. El càlcul simplement et diu que amb el ritme de creixement que estem, si no haguéssim fet aquesta mesura nosaltres des d'ahir, el dia 24 de març ens trobaríem en una situació absolutament catastròfica des del punt de vista del sistema sanitari, perquè s'hauria desbordat totalment la nostra capacitat d'absorbir pacients i de poder donar el servei adequat a aquests pacients, siguin del que siguin. M'explico. Si nosaltres necessitem, per dir alguna xifra, 2.000 llits en un moment donat d'aquesta epidèmia i a tota Catalunya només en disposem de 1.000, doncs llavors estem duplicant el que podria suportar el nostre sistema sanitari. D'acord?
Sí.
Doncs bé, en el pic d'aquesta epidèmia, si no féssim res, si no prenem aquestes mesures, el nostre sistema sanitari es veuria desbordat en un factor 20. És a dir, necessitaríem 20 vegades més hospitals, metges, assistents sanitaris, etc., per fer front a aquest pic si continuem tal qual estàvem, amb la mobilitat absolutament lliure. Mm.
Creus que amb les mesures que s'han pres fins ara, i encara amb la incògnita de saber què dirà Pedro Sánchez a partir de les dues del migdia, podem evitar el col·lapse del sistema sanitari els propers dies?
Sí, de fet és per això que es prenen aquestes mesures, per intentar evitar-ho. Però si no hi ha una solidaritat ciutadana i un enteniment de la població del que estem fent i per què ho estem fent, pel bé de tothom, si no ho fem, doncs no l'evitarem. Tot i així, és molt complicat que no tinguem problemes a sanitat, en el sentit de que encara que passem poca estona per sobre del nostre sostre, això són problemes i complicacions. El problema és que si no fem res, el que sobrepassaríem en aquesta corba seria molt excessiu. Mm-hmm.
Clar, ara ens trobem amb que el dia a dia el nombre de contagiats i també el nombre de morts va creixent. Quan entrarem en recessió amb aquestes xifres? Perquè entenc que ara encara tindrem uns quants dies seguits que totes aquestes mesures que estem començant a aplicar no funcionaran, no? Perquè clar, triga uns dies, evidentment, la malaltia a sortir.
Exacte. No podem predir quan estarem en recessió, però amb les mesures de mobilitat molt, molt, molt estrictes, el panorama que marcarien els models, sense considerar tot el que anirà passant, diguéssim, que ho haurem d'incorporar en el model matemàtic conforme es prenguin aquestes mesures i conforme veiem les dades actuals, ens ofereix un panorama en el que, ben entrat l'estiu, començaríem a estar en una recessió clara.
Fins ben entrat l'estiu, falten molts mesos, eh?
Sí, malauradament, però haurem de fer coses en aquest temps. O sigui, perquè us feu una idea, la contenció és com una mena de retirada en termes militars. Això és una guerra. O sigui, estem a la Tercera Guerra Mundial contra un enemic fantasma, que és aquest virus, que només ens deixa rastre d'aquella gent que ja té problemes i, per tant, estan infectats i necessiten ajuda. I el que hem fet és una retirada tàctica per poder pensar quins seran els següents passos per intentar minimitzar l'impacte i, sobretot, escurçar el temps, perquè no podem passar en aquesta posició, diguéssim, de restricció absoluta de mobilitat tampoc mesos. Per tant, hem de pensar quin serà el següent pas que farem quan, amb la gent replegada, puguem establir quina és la millor estratègia donada les nostres capacitats de lluita, que ara per ara és el sistema sanitari.
Els infectats d'avui, quan es van contagiar?
És difícil de dir, però tal com tenim els càlculs de temps, etc., podrien estar contagiats des de fa com a mínim una setmana. Poden arribar fins a asimptomàtics de 21 dies. També hi ha gent que no presenta aquesta sintomatologia i de seguida es posa molt malalta. Per tant, podríem tenir una forquilla entre pues, un parell de dies i arribaríem fins a 21, mm-hmm. en el pitjor dels casos.
Mm. Quan, i disculpa'm, potser no és la persona adequada, però quan no tenim símptomes també encomanem?
Quan no tenim símptomes, també encomanem, és una molt bona pregunta, i pels estudis que tenim, sí. Sembla ser que no en una tassa tan elevada com quan un ja presenta la infecció, però evidentment el nostre model està assumint una propagació asimptomàtica. D'una altra manera no podem explicar els números i el creixement que estem tenint. Mm-hmm. Per tant, sí.
Segons les dades que ha facilitat fa poca estona el Ministeri de Sanitat, Catalunya ja és la segona comunitat amb nombre d'afectats. Fins ara era el País Basc. Mm-hmm. Això vol dir que... Bueno, entenc que després del focus de Madrid, el focus més rellevant el tenim aquí, no?
Bé, les mesures que va prendre ahir el president de la Generalitat són molt encertades perquè, evidentment, nosaltres serem un focus molt important. També voldria dir que parlar en nombres absoluts de l'afectació no és tan important com veure la tendència. I la tendència sí. A tot el país, a tota la península, diguéssim, és la mateixa. O sigui, estem creixent amb un exponent 0,32, que és molt important, és molt gran.
Segons,
que siguem un focus o no és un focus, pensa també en termes de comunicacions. Vale? Madrid i Barcelona són dues ciutats molt importants i molt comunicades. Això vol dir que arriba gent de tot arreu i que es porta gent a tot arreu. I això és un mecanisme, evidentment, de propagació del virus, perquè el virus l'estem propagant en contacte persona a persona. Mm-hmm.
Pedro Sánchez ahir parlava de 10.000 contagiats la setmana que ve.
Sí.
S'ha quedat curt?
Sí. Sí, sí, perquè, ja et dic, el que veiem nosaltres és la part, diguéssim, de fora de l'aigua de l'iceberg, que són aquests infectats que es detecten.
I quina xifra marca el teu model?
Pues estaríem parlant de l'ordre de detecció al voltant d'aquests 10.000 o 12.000, i per sota, per tenir aquesta quantitat, doncs podem comptar una xifra similar de 10.000 o 12.000 persones que ja estarien en aquesta fase asimptomàtica, diguéssim, transmetent el virus i preparant la següent tongada, diguéssim, de casos, que es multiplicaria molt significativament. Mm-hmm. O sigui, estem parlant d'això. Estem parlant d'un creixement exponencial que és algú realment inassolible per qualsevol sistema sanitari, no només pel nostre. Això passa a tota Europa.
Àlex, veure gent al carrer avui passejant o corrent o fent esport és imprudent?
A veure, les mesures de contenció són el que són. Jo tampoc entenc que anar a l'aire lliure una persona, sempre que estigui allunyada de la resta, que no vagi tocant totes les coses que veu pel carrer i tal, tingui una infecció, no em sembla que sigui el cas. perquè de moment que sapiguem no hi ha una propagació a llargues distàncies per l'aire del virus, tot i que descartar-ho completament tampoc seria una barbaritat. Però pensem una mica amb la lògica. El que ens estan demanant és que el nombre de contactes que nosaltres tenim diàriament es redueixi de manera dràstica, perquè el nombre de contactes màxim que es podem permetre per baixar aquesta corba és al voltant de 4. Això ens posa en l'entorn familiar, en l'entorn de la llar, d'acord? Més contactes que aquests el que fan és expandir aquesta propagació d'una manera terrible. I en promig, una persona a diari té un nombre de contactes que és aproximadament, estadísticament parlant, de l'ordre de 14, d'acord? Evidentment, això és una distribució, hi ha gent que tindrà molts més contactes i hi ha gent que no en tindrà cap, però es concentra la majoria de la població en aquests números. L'únic paràmetre de control que nosaltres tenim avui en dia per lluitar contra l'epidèmia és baixar aquest nombre, baixar el nombre de contactes. Això és el que s'està demanant amb la contenció o autoquarantena, diguem-li com vulgueu.
Àlex Arenas, investigador, gràcies per atendre la trucada del suplement aquest matí. Bon dia.
Vinga, un plaer, gràcies. Adéu.